Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El com? Que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Anava a preguntar com teniu el jardí. Teniu un jardí verd, molta planta verda.
El jardí no tinc jardí, jo.
No?
Jo tinc, no. Tinc, una terrasseta... tinc unes tomaqueres, que sí? És el darrer invent de...
D'aquí.
Bueno, però estan creixent, els tomàquets?
De la que porta el departament de jardineria a casa, que és la meva dona, que ha tingut a bé ara plantar unes tomaqueres. Ara mateix tots són fulles per tota la casa.
Bueno, però dius d'il·lusió. Ja,
de tomàquets, els que entren només són els que venen del mercat.
La resta, no, espera. Això és de l'agost.
Us ho deia perquè avui, atenció a la gent que teniu jardins, plantes, perquè alguna cosa haurem de canviar. En tot el món, més de 2.000 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable i gairebé la meitat del planeta no té un sanejament gestionat adequadament.
Avui, alerta important de les dades d'un nou informe de la UNESCO i Nacions Unides al voltant de l'aigua, que s'ha fet públic en el marc de la conferència de les Nacions Unides sobre el que dèiem, sobre aquest bé comú, l'aigua.
Els autors diuen que existeix un risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua, no només per la sequera, sinó pel que estem explicant, per l'accés a l'aigua, que hi ha gent que no en té. Nosaltres obrim l'aixeta, però hi ha gent que això no li passa. Aquesta és una fotografia global, però hi ha un sector especialment afectat per la sequera perquè toca directament a la seva feina, i aquí anàvem a parar, que és el sector dels jardiners, i per això compta amb el jardí que teniu, amb les plantes que teniu, perquè potser el que ens ve al damunt ens obligarà a replantejar-nos-ho tot. El Gremi de Jardineria de Catalunya diu que les restriccions d'aigua que prohibeixen regar jardins i terrasses a Barcelona i a 223 municipis escanya el sector, perquè, clar, no està permès regar gespa, només es pot fer manteniment d'arbres i plantes de rec gota a gota, nocturn o regadora, i tampoc es poden dur a terme projectes de grans jardins, és a dir, que els que teniu gespa o segons quins jardins és un moment complicat. Tot plegat, diu el Gremi, que és injust perquè la jardineria només representa el 4% del consum d'aigua a Catalunya.
Fixa't.
I que les restriccions poden provocar tancament d'empreses de jardineria. Demanen, diuen, ajuts directes perquè el negoci se'ls en va a l'aigua, anava a dir, però no és precisament l'exemple. Atenció, perquè a banda de la sequera, el Gremi també diu que s'ha de reflexionar sobre els jardins que tenim ara mateix, perquè, per exemple, la manguera o la mànega no la utilitzem correctament.
No
sabem fer servir bé la mànega.
El que sí que hi ha gent que no sap els horaris per regar, ho dic, els que vivim a Barcelona, perquè no seria la primera vegada ni la segona que la gent rega els testos o el que sigui quan no toca, i l'aigua, com l'altre dia, et va a sobre.
És que si no t'ha caigut aigua al damunt és que no has estat mai a Barcelona. És una ciutat que et rega.
Bueno, això crec que passa a totes les ciutats del país.
Sí, aquí quan hi ha molts... Bueno, l'aire condicionat també mal canalitzat, que fa aquella goteta. De tot plegat en parlem amb el Joan Arús, d'Arús Jardiners, quarta generació de jardiners de referència a l'Alt Penedès, tècnic titulat, i que ens va acompanyar fa unes quantes setmanes parlant de la poda, que en aquell moment ja no ens va deixar indiferents. Joan, bona tarda.
Hola, molt bones a tots. Hola.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, ara parlem de la manguera, de la mànega, en català, i el rec, però abans, tu creus que el sector de la jardineria està en perill en causa de la sequera, com diu el Gremi, que poden tancar molts jardiners?
Aviam, és un cop que s'haurà de superar, però el 2008 ja ho vam viure i espero treure'n algú de bo, no? Que ens adaptem, ens reciclem, és quelcom que ja ho teníem d'haver fet i sembla que ens tinguin que xutxar, no?, per fer canvis. Els canvis fan mandra, fan por. I, bueno, és una tasca que tenim per davant. Però, bueno, hi ha solucions.
O sigui, tu creus que el jardiner que no es va adaptar bé al decret de sequera que va haver-hi el 2008 és el que patirà ara?
Igual és que tenim poca memòria, no? I vam fer canvis durant un temps, sí que hi ha coses que s'han millorat, amb l'eficiència d'aigua, tecnologia de rec, però costa molt tant en la jardineria privada i el que és greu en la pública, no? Que els mateixos que ens censuren l'aigua s'haurien de fer les tires. I no ho han fet del tot bé amb aquests anys que tenim l'acadèmia.
Tenim algun problema amb el so? No sé si...
Sí, a veure si pots moure una
mica. No et moguis, o molta, no sé. Ja no sé
saps mai en aquest moment què has de fer. Ara anem mesurant com ens sentim.
Això que tot el dia estem venent el 5G i el 6G.
Sí, va, tot molt bé.
La trucada a la cantonada i no se sent.
Joan, la gespa, que és precisament una cosa que ara doncs, no es pot regar i que té un manteniment molt complicat, la gespa dona molt caler al jardiner?
Sí, perquè és un tant per cent d'un jardí molt gran, molt gran. De fet, és que en la nostra mentalitat el model de jardí sense gespa no existeix. Però tant pel professional com moltes vegades ve donat pel client. El client no concebeix un jardí sense gespa. Clar. Per tant, sí que és un ingrés, perquè és una part que la tenim superada, que sabem com treballar-la i bueno, que dona resultats pèssims, però que es continua fent.
Dóna resultats bueno, pèssims, que... dius, la gespa, el jardí amb gespa.
Sí, perquè la gespa, hem de ser conscients que no és una planta adaptada aquí a la nostra climatologia i la volem sostenir d'una manera artificial, amb aigua que no és de pluja. Tothom va a Anglaterra i allà només amb la climatologia, amb la humitat que hi ha, les gespes estan impecables, no agafen fongs, no pateixen estrès hídric, amb rec, bueno, podem intentar tindre una gespa, però no és el d'aquí, costa. No és sostenible, la paraula és que no és sostenible.
Tu creus que amb el que estem vivint i amb la que ens està a punt de caure, o la que no ens caurà precisament, o sigui, la gespa de jardí l'hauríem d'anar acabant? O sigui, ens hem d'anar oblidant dels jardins amb gespa?
És que ja ho hauríem de fer fa molts anys, no? Vull dir, a veure, hi ha un concepte que és el de zero jardineria, que el 1981 a Colorado ja es van posar les piles i van començar a canviar perquè va haver un increment de demanda de jardins, augment de població i també una zona que no la problemàtica era mínima i volien el típic jardí frondós, paradisiat, que tothom s'imagina quan pensa en jardí. I llavors van tindre que passar plantes en tant xeròfiles, que són plantes adaptades amb adaptacions a èpoques seques i que no deixa de ser bonic i també floreixen. I aleshores el clima mediterrani va una miqueta per aquí. De fet, els nostres antepassats ja utilitzaven aquestes plantes més mediterrànies. El que passa que amb el temps hem anat tenint la idea de jardí amb una catifa verda, amb plantes de fulla ampla, amb molta evapotranspiració, per tant, amb dificultats d'emmagatzemar aigua i amb molta transpiració i, per tant, deshidratació, i més en zones que hi ha 30 i tants graus, 30 graus a l'estiu, i que hem tingut 40 anys d'imaginar-se un model i procurar un model de jardí que no és sostenible. I hem de tornar a lo d'abans.
Però què és lo d'abans? Què és lo d'abans? D'acord, o sigui, firmem que eliminem la gespa, que això ja és un trauma perquè no estem acostumats. Jo, quan dius jardí, jo sempre dic, i has posat gespa, no? I la gent que es fa una cosa nova. Doncs llavors, com ho hem de fer, això, ara? Què proposes?
A veure, el tipus de... El que es planteja el xerojardí és jugar en zones amb àrids, val? Amb teles antigerminals, picaris, tipus de marmolines o pedres decoratives, i anar ficant massissos d'arbust, però arbust xeròfil, que vol dir que té poca necessitat hídrica. En tenim molts i adaptats aquí. Necessitat d'aigua, en tenen, però clar, la podem reduir a 10 vegades, no? Aleshores, clar, és molt més sostenible, i a més amb menys manteniment. Ja no econòmics, sinó hores de feina.
Per tant, no sé si m'estàs dient...
Canviar de plantes.
Sí, canviar de plantes, però és més... Bueno, jo trobo més depressiu, Vull dir, estem
traient... No hi ha tant de verd.
No hi ha verd, és a dir, traiem el verd i posem roca.
Sí, que hi ha verd i molts colors, perquè hi ha moltes plantes, com els herberis, que són vermells, i pots jugar amb tonalitats de fulla i també amb flor. Amb flor, però el que passa és que tendim a que ho volem tot jazz. També això és l'època, no?, que ho volem tot en color, una explosió al moment, i molta planta de temporada. I hi ha plantes que estacionalment floreixen. Que amb una t'hauràs d'esperar que floreixi al març, amb una altra t'hauràs d'esperar que floreixi al juny. Doncs visquem l'encant aquest estacional del jardí, que viu igual que els temps que va amb el pas dels mesos. No, pam, un jardí, vinga, catifa verda i per terres grans de color, tot per ara. Sí. Ja, per tu una mica l'encant de, de viure un jardí més a més, les quatre estacions, la seva evolució...
Però escolta, no, Joan, perdona, però aquest jardí que planteges no té sortida, perquè la gent el que vol és una catifa tot l'any de verda, sí, per quan surt. I és més, el següent pas, que jo conec alguns casos, és si no hi ha manera de mantenir la gespa verda... Passem a la gespa artificial.
Ara en parlarem.
I s'ha acabat el tema.
Ara en parlarem.
Ni pedrots, ni pedres, ni coses...
És que la pedra...
Perquè, a veure, jo no tinc jardí, però veig gent que en té, i et diuen, ui, no, a mi aquest model de jardí no m'interessa. A mi m'interessa, però escolta...
Sí, però el que t'està dient el Joan és que és igual si t'interessa o no. O sigui, que anem cap aquí, perquè la gespa se't morirà.
És el que et dic, que hi ha la gespa artificial...
Bueno, ara en parlem.
Hi ha gent que es passa la gespa... Jo dic el que conec gent que ha fet.
La gespa natural gasta molt, Joan? O sigui, tens algun càlcul?
Molt no, gasta una bestiesa. Compte que 100 metres quadrats, per donar-li un reig de supervivència en èpoques d'estiu, t'aniries a més de 200 litres. Val? Comptant que regues 10 minuts, en 100 metres quadrats. 100 metres quadrats. Si ho vols tindre ideal, doncs serien uns 600 litres, a partir de 600 litres, amb un reig de 10 minuts, als 100 metres quadrats.
I la gespa artificial què et sembla? Que seria l'alternativa que ara plantegem.
La gespa artificial, a veure, jo m'he criat sembrant i plantant pepes de gespa i era molt reticent. Però va haver-hi el primer decret de sequera, vaig començar a posar-la, no vaig quedar content, perquè en aquella època la gamma i l'oferta que hi havia en quant a qualitat era... Estamos en pruebas i ara... el 23 hi ha gespes que, si tu vols un raconer, sense passar-se, perquè és caríssim, també, tot i que si fas comptes al cap dels anys ho amortitzes ràpidament, si ho poses a comparar amb la despesa que tens d'aigua, amb la gespa natural, i no estic defensant, perquè clar, no té el trepitj, l'olor de recent sembrat, la frescor, el tombar-te, ni por asomo, però bueno, és una alternativa. Si el que vols és visual, la catifa, doncs és una alternativa per racons a veure. Ja et dic, els preus, si vols algú de qualitat, disparen molt.
Jo però... disculpa, però tinc un veí a on estiuejo, a baix, que va treure la gespa perquè ja estava fart de la...
Quina, la gespa natural
va treure? Perquè deia que gastava molta aigua, sí, i va dir, no vull pagar tant... I va posar gespa artificial. I aquella gespa, que és, la trobo horrorosa, deu ser un model però, de gespa...
Que sembla... Perquè no l'he posat jo.
Bueno, no sé, aquella gespa, perdona, sembla que, no sé, a més, a l'estiu, aquella gespa, quan li pica el sol, fot un reflex de calor que dius, jo no sé com surten descalços perquè es deuen sucarrimar els peus. Ara, ell no li fot ni una gota d'aigua en tot l'estiu, a la gespa aquella, i passa el rasclet i avall que fa baixada, no la rega.
Com si fos un terra.
Però bueno, com si fos una moqueta. Una moqueta.
Estan molt ben... De veritat, sí, depèn de la qualitat.
Jo t'estic parlant d'aquestes.
Però això que està dient el Joan...
N'hi ha de molta qualitat.
Però és que el Joan ha parlat... Sí, però el Joan parlava d'aquestes, que s'ha de després a l'aigua. Però hi ha aquesta que es va posar al veí, que dius, bueno, xato, aquí no... I ha fotut un... Ell diu que és gespa artificial, però bueno, allò sembla
de
més...
De barata com a moqueta.
Bueno, és el que dic, és com una mena de moqueta.
Però
exacte. Va, vols dir que el que s'ha posat és una moqueta, no és gespa artificial.
Segurament.
I això que li va posar un jardiner, que era una eminència a la comunitat, que finalment la comunitat va decidir fer-lo fora. Bueno, què més?
Bueno, o sigui, pedretes, caminets...
Això no ven, eh? Això, perdoneu,
jardins... És que, a veure, això és el que està dient.
Bueno, sí, sí, però això...
Però la pregunta és...
Això s'ha proposat a les comunitats de veïns i no ven. Això no ven.
Igual, eh? Se'ns van morir totes les plantes i la reunió de veïns van dir, posem pedres.
No agrada. No.
Tenim plantes i se'ns continuen morint i no tenim pedres.
No agrada.
No, però, Joan, o sigui, això no podrem triar, tu m'estàs dient.
A veure, qui no evoluciona mora. I hi ha jardins més sostenibles que són molt macos. S'han de dissenyar amb una miqueta de gust, però ja us dic que us encantaria un jardí amb poques necessitats idees fora de lo que tenim ara en ment, de lo que és un jardí. Bueno, el jardí és una cosa molt més ampli, que pot jugar amb arquitectura, pot jugar amb motius d'aigua en circuit tancat, que no hi hagi despesa, pot jugar amb mobiliari, pot jugar amb mil coses que te'l facin superatractiu, que sigui plaent estar-hi, i no cal que sempre hi hagi la catifa.
Jo crec després, que tindrem un problema, perquè la gent vol catifa, La gent vol...
És que... Llavors posarem unes catifes amb plantes més de guic, amb tapitzants, que el que passa que tenen, és que no admeten tant el trepig, però no necessiten apenas aigua, i d'aquestes també en tenim.
Quines has dit? Disculpa, què has dit?
Tapitzants més adaptades a la climatologia d'aquí, que el que farien és una catifa, el que no és adequada per anar a fer el vikingo allà a sobre, a córrer, a jugar a pilota... Yeah. Exacte, són més per cobrir grans zones, o si vols alguna zona d'avet, inclús n'hi ha tapitzants que floreixen i que no aixequen doncs, més de 5, 6, 7 centímetres.
Però això, Joan, són aquelles herbes, aquelles males herbes de tota la vida, com el gram de secà, el violí, el donzell, l'ungla de gat, totes aquestes herbotes que són verdes tot l'any, però, esclar, van creixent i allò no té aturador. Allò pot arribar a créixer i pot envair tota una ciutat.
No em referia a aquestes herbes. De totes maneres, les espitoses, les gespes, si tu no les segues, poden arribar ben amunt, a les cases de la barbeta. I també té el seu manteniment. Són gramínies i tenen la seva alçada, de 80 fins a un metre d'alçada, amb espiga, quan estan florides.
Tenim una oient, la Xènia, que ens diu que fa 18 anys que tenen la sort de viure en una caseta amb jardí i que han apostat, per exemple, per la farigola, el romaní, la sempreviva, l'espardanyac, l'espígol, la sàlvia, per arbres autòctons com l'alzina, el bosc grèvol, i diu que a part de l'olor espectacular que sempre tenen al jardí, que és impressionant la quantitat de papallones, d'abelles, de borinots, i ara, justament, l'Abel Caral, que és el meteoròleg, que recomanava una foto de jardins amb aquest tipus de plantes, i, a veure, són macos,
Jo no dic que no.
Els has de posar... amb gràcia.
No, jo no dic que no, però...
A mi m'agrada, escolta, herba
mira, Toni,
i que trepitgis i t'enfangui.
És bonic.
Però et dic...
Però estem dient que això ens anem d'oblidar.
Amb pedres a les comunitats no agraden les pedres.
No, això no m'agrada.
Digues.
El jardiner que sàpiga plasmat tot aquest model i que convenci que a vegades hi ha molts clients, no?, amb la vostra manera de pensar, que són reticents. S'ha de fer un acte de fe, perquè serà un bé per tots, no? I, clar, jo, per mi és molt fàcil, el tinc a la ment, perquè n'hi fem molts d'aquest tipus de jardins, i és que resulten, i no pateixes ni el jardiner ni el client amb les factures de l'aigua, ni en l'ètica, si algú la té, que l'hauríem de tindre tots, aleshores la recompensa és enorme. El que passa és que hem d'anar fent proves... Proveu, el que tingui un jardiner, proveu, amb un petit espai, i veureu que creu un medi, un hàbitat.
Parlant de canvis, jo et volia preguntar una altra cosa, que, o sigui, dels sistemes de rec que fem servir ara, o sigui, el mangarasso i segons què, perquè anem així, això ja ens anem d'oblidar?
A veure, la mànega és per un moment puntual, com podria ser plantació. Quan tu acabes de plantar una planta, que és el que ara mateix no podem fer, sí, perquè l'has de negar bé, no? Superar el punt, arribar al punt de saturació de l'aigua, de la terra. Encabat ja de manteniment, no. Hem d'anar a un rec localitzat, amb gotets autocompensants, que facin un rec localitzat, on ja on la planta té la necessitat, i que vagi drenant poquet a poquet. Per què? Perquè aigua no es perdi ni per escorrentia ni per lixiviació. Amb la mànega, o tens molta paciència, i vas fent un pluixim, sense tocar les fulles, també, si pot ser, aquella aigua encara s'aprofitarà. Però normalment anem a pressa, el que dèiem abans, que tot per allà.
I sí, jo agafo la mànega, apunto a la planta, i allà acaba l'aigua. I tu m'estàs dient que el que s'ha de fer és plugim, o sigui, la mànega cap amunt, com si plogués.
Sí, però sense tocar la fulla, perquè llavors a certes hores aquesta humitat també pot fer... Lo de cremar l'efecte lupa és una cosa que bueno, jo tinc els meus dubtes, però el que sí que la humitat en temperatura a la fulla fa que agafi molts fongs. I això sí que és bo. El tema de cremar és... Bueno, s'ha parlat molt, i jo discrepo, a no ser que sigui només humitat, però si l'has muntat bé, no es crema la planta.
Atenció al tuit que ens ha enviat ara l'Enric, diu, versió RAC1, una comunitat molt gran, amb molta gespa natural, vàrem canviar a gespa artificial, i a part del consum d'aigua, no hi ha mosquits a l'estiu. Menys humitat, menys mosquits, diu.
Però no és el mateix, a mi no m'agrada. Jo vull que el trepit fotis sí, la tovallola,
sí, ja ho he dit abans,
fotis la tovallola i quedis xop, xop, i els peus enfangats.
A veure, ara que estem parlant de gespa, m'agradaria preguntar-te per un tema, que ja sé que és delicat, però els camps de golf, esclar, vull dir, a veure, aquí, qui està, què? Vull dir, ho estan fent bé o no?
A veure, els camps de golf fa 15 anys que s'estan picant una mica les piles. Ens agradin o no els camps de golf, que això és un altre tema, no?, que podem tenir sesgos i tal, i opinions una mica sesgades, però fa uns 15 anys que s'estan posant les piles. Et diria que més o menys un 70% utilitzen aigua pròpia de pou o les fan servir aigües grises, reciclades... cada cop que els està costant més de fer reaprofitació de pluja, però bueno, tampoc no en plou gaire, però sí que tenen sistemes de drenatge amb acumulació d'aigua del propi rec i, bueno, i també utilització d'aigües grises. No ho estan fent malament. El problema són les instal·lacions antigues, que aquestes costa molt més d'adaptar, però les que s'han fet en els últims 15 anys estan força bé. També és veritat que hi ha comunitats que ho porten millor que altres, no? Tenint en compte el que és la península, bueno, la península no, Espanya, n'hi ha més de 100, doncs la majoria estan bé, però segons comunitat van millor o pitjor. Però bueno,
no fan malament del tot. Acabo, que anem malament de temps. Només t'anava a preguntar, clar, ara amb aquests decrets, que no es pot regar, no es pot regar planta, no es pot la gespa, els parcs públics, tenint en compte que ens explicaves l'altre dia, Joan, del que s'ha fet bé i s'ha fet malament amb el tema dels arbres, els parcs públics aguantaran bé la sequera o ja ens en podem anar acomiadant?
A veure, quan durarà la sequera? Quant temps farem cas del decret? De quina forma, de què exhaustiu serà aquest decret, no? Quina vigilància hi haurà, no ho sé, de moment és un toque, no? Estem fent alguna cosa, no? Estem fent alguna cosa, fem un decret, toquem el sector de la jardineria i ja està. Potser ens hauríem d'educar més, sí que donar ajudes, però ajudes en quant a formació, perquè fem nous models de jardí, i poquet a poquet, perquè de cop no ho canviarem, això. Ara tallen l'aixeta i què, es morirà la planta i quan d'aquí 4 mesos tornin a deixar obrir la mànega, reposem planta i gastem tot el que no hem gastat en aquest temps per manteniment, no acabo de veure una solució aquí. Manteniments, doncs, s'hauran de portar tot el que es pugui. Mirar bé el que tingui sistema per boteig automatitzat. Val? Perquè almenys el que són arbres i arbustos doncs tindran el mínim necessari per... I les plantes són els supervivents. Gespes, gespes ja et dic, 2 dies sense regar una gespa de 30 graus, la part aèria oblida-te'n. I de part radicular, pues, tot el que siguin dames sobreviurà, perquè es quedarà en estado de letargo i quan caiguin 4 pollins, pues, revifarà una miqueta. Les grames fines ho passaran pitjor. O sigui, la gespa sense aigua res, no dura res.
Doncs aquest és el panorama que ens espera, si no ens plou una mica. Doncs avui hem parlat amb el Joan Arús, que és tècnic especialista en hortofruticultura i tècnic especialista en jardineria i paisatgisme, que, escolta, ens agrada tant en quant comentar aquestes qüestions perquè almenys clar i català.
Sí. Jo, la casa que tinc ja fora del que és aquí a Barcelona, jo tinc 300, 400 metres quadrats, que és tot gespa, i segueixo regant un rec al matí,
bueno,
un rec
a la nit. Ara no pots regar, eh?
Bueno, escolta, si tens balla i no ho veuen. A la nit no ho veuen.
Tu, no, sí que ho veuen, sí.
Tinc una balla.
Bueno, és igual.
Tinc una balla.
Escolta, no és un tema de veure, és un tema que veuran la despesa de l'aigua.
No, i aleshores... que tinc un pou.
Ah, bueno.
Vaig fer un pou que no està declarat i no hi ha problema.
Va, bueno, no està declarat.
I a vegades m'ha passat que el 2008...
Els ha de declarar els pous?
Bueno, sí, declarar. Mira, ja ho he declarat, adiós, m'entens?
Joan, moltíssimes gràcies.
Digue-li que amb 500 metres, i la té estupenda, 2.500 litros gasta cada dia.
Bueno, és el pou, és igual. És el pou, no t'ho pensis, això, no gasta tant.
No passa res.
No gasta tant, no gasta tant. Jo rego per inundació.
Ole, ole.
Molt solidari.
Per moment de sequera.
No, escolti, va, escolti, va, pengi, que no se'l sent.
Bueno, pengi, a veure, és el convidat, eh? És el convidat i és un especialista, no com vostè, que és un indocumentat.
I ja, si no puc dir la meva opinió...
Aquí havíem arribat, vostè, que vostè aquí li interpel·li al convidat.
El 2008 va baixar el nivell freàtic i el pou no bombejava, llavors tinc una aixeta, que obres l'aixeta i ve l'aigua directa del carrer sense passar pel comptador.
Escolta,
llavors entrem
molt insolidari.
I no passa pel comptador i ja poden passar lectura que no s'enteraran.
Joan, tu fes veure que no ho has sentit. Una abraçada.
Faig veure que no. Molt bé, merci.
Gràcies. Adéu, adéu.